Quilfa.
Atenció.
Ah, vale, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La radio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for.
Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 10 del matí. Avui tenim el nostre espai Tinc el cap a la ràdio i ja sabeu que anem coneixent diferents professions que ens trobem també als centres d'atenció primària. Avui parlarem de la figura dels treballadors socials i ens acompanya el Jordi Juncosa. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia, encantat d'estar aquí.
Tu ets treballador social del centre d'atenció primària Ramon Avia.
Correcte.
I, de fet, avui ens posaràs negre sobre blanc el que significa aquesta figura i una mica per diferenciar, perquè ben bé ja el propi concepte de treball social potser molta gent no ho té clar.
Sí.
Com ho podem definir? A veure, com ho expliques tu al teu entorn?
Exacte, consti que ho intentaré.
Exacte.
Perquè, de fet, inclús pels treballadors socials, de vegades és més fàcil explicar el que no som que el que som. Perquè nosaltres està clar que no som psicòlegs, no som advocats, no som policies, encara que de vegades se'ns anomeni la policia tova, no som gent que retira nens de les seves cases, no som el capellà del poble, però és clar, et diria que ens situem en aquestes professions de, sí, d'ajuda.
Són aquests agents de referència, no?
Correcte.
Que tenim en els nostres entorns.
De fet, hi ha una polèmica, diguem, o hi ha hagut en el seu moment, entre com ens han d'anomenar, si assistents socials, treballadors socials, és una qüestió a fi de comptes de concepte i potser també de titulació. Però en realitat tu penses que qualsevol persona que treballi amb persones està fent un treball social, si vols dir d'aquesta manera. Aleshores, clar, nosaltres ens definim com a posició, potser més en una professió que té a veure amb creure's la professió que en el saber. Hi ha professions que són molt més tècniques, que s'han de basar en unes dades, sortides d'unes proves. Ens comparem amb gent que jo tinc molt a prop, els metges, per exemple, en un diagnòstic ha d'estar acompanyat, doncs, de, hi ha unes proves, hi ha una analítica, hi ha unes imatges que et donen una evidència, no? I amb això tu pots parlar, i és clar, i et posiciones diferent davant del pacient, de la persona que t'està consultant, perquè a fi de comptes tu li estàs dient, mira, tenim un descobriment objectiu d'allò que et passa, hem de treballar sobre això. El cas del treball social és una qüestió més de relació i de posicionar-se al costat de la persona per fer que la pròpia persona sigui la capaç de resoldre les seves dificultats. I et deia que eres una qüestió de creença, perquè és una qüestió no deixar de creure mai en la capacitat que tenim de reinventar-nos, de ser flexibles i de desbloquejar-nos, que de vegades el que ens passa per abordar problemes que considerem greus en el nostre dia a dia, el que ens trobem és que ens trobem bloquejats en els paradigmes que hem tingut fins ara. Uh-huh. I es tracta de modificar de vegades el nostre pensament o la manera de fer les coses per poder resoldre aquelles situacions que pensem que són un escull potser de vegades més important del que és realment. I la nostra funció es tracta, doncs, de situar-nos al costat de la persona, d'acompanyar-la en aquest procés, i com moltes vegades diem nosaltres als nostres pacients, és qüestió de pensar amb tu i pensar potser des de fora del problema, no? Dos caps pensen més que un, quatre ulls veuen més. Uh-huh. I si a sobre jo no estic afectat per la problemàtica que tu tens, potser la meva visió t'ajudarà a veure què és allò que tu et fa estar més immòbil en la resolució dels teus problemes.
Uh-huh. De fet, el propi procés, no, de tenir una altra persona que t'està escoltant, uh-huh, ja moltes vegades és una passa importantíssima, no, per aquest neguit.
És bestial. Sí, sí, i tant. I sobretot perquè que algú t'escolti vol dir que tu ho estàs explicant. Això vol dir que estàs posant paraules allò que sents, allò que t'angoixa, i ja ho estàs intel·lectualitzant. Aleshores, tu mateixa t'estàs ajudant a definir allò que et passa. I de vegades sí que necessitem, doncs, només això, és una petita guia. Nosaltres, si parlem una miqueta èticament, igual que podríem pensar que un metge voldria que no hi haguessin malalties, o sigui, voldria no treballar, no? Que això, clar, voldria, sí, dir, sí, tothom està bé. Una cosa és el tema del, que em quedaria sense feina, què passa? Uh-huh. Però en realitat, no? En un ideal, clar, ostres, no hauria d'haver metges perquè no hi hauria malalties. A nosaltres ens passa una miqueta el mateix. El meu objectiu sempre és no treballar o fer el mínim possible. Per què? Perquè si la persona que tinc davant es pot resoldre per si sola els problemes, no em necessita per res. Uh-huh. De vegades només necessites una miqueta d'orientació. I sí que en els casos una miqueta, doncs, de més bloqueig, de més parat, o de manca d'habilitats o de coneixements, sí que, doncs, hem d'intervenir una miquetona més. Uh-huh. Però, evidentment, la nostra funció principal és empoderar la persona, és donar o ajudar la persona a tenir les eines per resoldre els seus problemes. Això vol dir que tenim dues vessants com molt clares, no? Sí que és cert que una és la vessant informativa. Doncs estem al dia d'una sèrie de recursos, uh-huh, o de vegades tan fàcil com definir els camps de joc. És a dir, és diferent moure't en l'àmbit sanitari que moure't en l'àmbit social, que ficar-te en segons quines administracions per aconseguir segons quines ajudes, no? O fer segons quins tràmits. I aquí sí que tenim aquesta vessant una miqueta, doncs, de guia, una miqueta, doncs, això ho has de fer per aquesta banda, això necessita aquests papers, però la part que més ens agrada a nosaltres en el treball social justament és la del situar-te, doncs, el que he dit abans, al teu costat i treballar amb tu, doncs, aquestes dificultats que tens. És la banda del suport.
Jordi, definim una mica el vostre terreny de joc, uh-huh, des del punt de vista sanitari. Quines problemàtiques abordeu des dels centres d'atenció primària pel que fa a aquest treball social que comentaves i quines no? Perquè suposo que us arriba una mica gent perduda, no? També, que no,
sí,
sap on ha d'anar i quina és la referència.
Però som l'atenció primària de salut. L'atenció primària de salut vol dir que som un servei accessible de manera universal.
Clar.
Uh-huh. No cal justificar per demanar hora per nosaltres. Nosaltres se'ns demana cita, igual que es pot fer pel metge o per la infermera, uh-huh, directament. Per tant, ja juguem amb la possibilitat de que la gent vingui per plantejar-nos coses que potser no són directament al nostre terreny, o bé que en la conversa amb la persona averiguem que hi ha altres qüestions que abordar més enllà de la que d'entrada creies que era la principal. Però sí que és veritat que estem situats en l'àmbit sanitari. Fixa't que si ens comparem amb l'àmbit amb el que tenim més relació, que és el de serveis socials, uh-huh,
Exacte, sí.
A mi a vegades m'agrada explicar que nosaltres, el treball social sanitari als ambulatoris, som una miqueta com una frontissa, perquè el sistema de serveis socials ens ve a buscar perquè l'aspecte de la salut és una de les qüestions que ells han de tenir presents, encara que no sigui la principal, i des del punt de vista dels professionals de la salut, dels professionals clínics, ens venen a buscar perquè nosaltres som els que valorem els indicadors socials, els condicionants socials de la malaltia. Però fixa't que nosaltres, que treballem a l'àmbit de la salut, som uns professionals minoritaris. El pal de paller a la sanitat, òbviament, és la medicina, i després acompanyat de la infermeria, que en els darrers anys ha vist augmentades les seves competències. Jo penso que d'una manera molt encertada. I nosaltres simplement som, a veure, fem una valoració complementària al diagnòstic. Per què? Perquè la teva situació social, familiar, econòmica tindrà molt a veure amb com vius un problema de salut que tens.
Com podem posar un exemple perquè tothom ho entengui? Perquè això potser molta gent no ho pensa, com els condicionants, que no són pròpiament el que tenim no? pensat com a salut, que no són físics o que doncs, potser no pensem que determinen de forma directa com és la nostra salut. I després hem vist estadístiques, no? fins i tot a nivell de barris, o aquella frase de és que et condiciona molt el teu codi postal també, no?
Correcte, correcte. I la teva edat i el teu pensament són moltíssimes...
I el teu nucli familiar, no? els teus ingressos, evidentment.
Totalment, clar. Totalment. Clar, si volem posar un exemple molt directe, ens hem d'anar al que suposa potser el percentatge més elevat del nostre temps professional, que és l'abordatge de les patologies cròniques en gent gran, ja que tenim cada vegada doncs, una població doncs, més envellida, no? I això vol dir, té aquesta part bona, ostres, cada cop vivim més anys, però si vivim més anys és a costa d'un desgast més important i també doncs, d'allargar unes despeses, perquè viure és car. Per tant, hem de comptar amb de què disposem i quines capacitats tenim primer a nivell personal i després quin entorn ens envolta. Clar, com tu dius, si tu tens 80 anys, ja venies amb un problema cardíac, venies amb una artrosi, la mobilitat ja no és la mateixa i a més sembla que es fa evident que a nivell cognitiu comences a fallar, inclús ens estem plantejant si tens una demència, òbviament, el fet de haver enviudat o no, o tenir la teva parella al costat. Clar. Tenir fills o no tenir fills, però tenir fills i aquests fills on estan? Estan lluny, estan a prop, estan presents, hi ha una bona relació, no hi ha una bona relació. Esclar, és molt complexa perquè toques molts aspectes i aquí és evident que no podem fer una categorització, no? De ui, com et podem ajudar si tens només un fill? I si tens quatre és diferent, perquè la vida de cada persona és única, cada família és un món, ho sabem, i les circumstàncies que envolten no només a la pròpia persona, sinó també a la gent del seu voltant, doncs condicionen el com viuràs aquests problemes de salut. Per tant, realment és una piscina molt gran en la que et llences quan has d'investigar cada cas, però a més és que ho has de fer, només hi ha una manera de fer-ho, que és des del prisma de la persona, acompanyant a la persona i intentant donar idees, però sempre adaptant-se a allò que la pròpia persona pot assumir. Una cosa tan important com la voluntat d'una persona de romandre sempre a casa seva, o no. Hi ha gent que té molt clar que jo el dia que no pugui me'n vaig a una residència i ja està, o a mi que m'ingressin de seguida. Però en canvi hi ha gent que diu no, a mi no, jo no vull sortir mai de casa meva i accepto viure pitjor, però vull estar a casa meva. Per què? Perquè és important per ella. O gent que et digui a mi no em porteu més als hospitals perquè ja estic cansat, no? Si portes, per exemple, molts anys amb patologies, amb tractaments mèdics, amb proves, doncs també és un dret de la persona de decidir com vol viure la seva malaltia. Clar. No? Nosaltres sempre intentem respectar a la persona, però també ser molt sincers a l'hora d'avaluar els riscos i saber potser en quin moment doncs, la persona per la seva situació, i estic parlant ara potser dels casos més delicats, més greus, no? En quin moment el teu estat cognitiu o el teu estat anímic no està tan deixant prendre unes decisions coherents. I aquí els riscos superen una miqueta la teva capacitat de decisió. En aquest moment sí que són aquests momentets en els que nosaltres potser hem d'actuar una miqueta de manera preventiva o contra la voluntat de la persona, quan està corrent uns riscos molt, molt, molt evidents.
Jordi, sabem que el sistema sanitari està molt tensionat, ho estem veient, ho estem seguint. No sé si teniu temps suficient per poder dedicar a cada pacient en tot aquest procés, perquè no parlem d'una feina com potser, mira, em fa mal la gola o tinc aquest problema, sinó que ho identifiques i els metges no tenen temps suficient, però clar, amb tota aquesta perspectiva que heu de fer des del treball social, no sé si les cites són una mica diferents o us agradaria tenir-ne més encara.
Són diferents. Uh-huh. Nosaltres tenim...
No teniu aquests 6 minuts per pacient, no? Clar, és que...
No
es podria.
Nosaltres tenim a consulta, jo tinc per exemple a consulta 30 minuts de visita per veure un pacient. Perfecte. Si vaig a un domicili tinc un temps de 45 minuts. T'asseguro que sempre supero els temps, però també vull dir molt clar, qualsevol metge, qualsevol infermera també necessitaria molt més temps, perquè dintre de la seva, del seu abordatge de la salut també està fer una miqueta aquesta prospecció que va més enllà del símptoma clínic. Els metges ja no treballen com a l'antiga.
Clar.
Aleshores, justament perquè ells puguin decidir que hi ha qüestions que s'han d'abordar una miqueta més o que han de proposar que la gent passi per nosaltres, necessitarien també més temps. Vull dir que realment el tema de l'atenció en el sistema sanitari, la manca de temps, la manca de professionals, ens afecta a tots. Nosaltres no som els més afectats. També és veritat que treballem una miqueta diferent, tenim una manera molt diversa també de rebre les situacions, perquè nosaltres rebem les demandes d'atenció directament dels pacients, moltíssimes vegades fruit d'haver fet una visita mèdica o d'infermeria, on els companys i companyes detecten indicadors que nosaltres hem de valorar. I també una de les nostres funcions més naturalitzades és la coordinació amb els àmbits que no són els sanitaris. Òbviament el primer, el de serveis socials, com he dit abans, però també ens coordinem amb escoles, ens coordinem amb la policia, amb diferents àmbits, perquè dic, al final... Quan l'objectiu de treball és una persona, doncs hi ha molts aspectes no, que convergeixen en aquesta persona i que fa que moltíssimes vegades doncs, sigui necessària i molt enriquidora una coordinació intersectorial.
Hem parlat d'aquestes derivacions cap a vosaltres, però vosaltres quines derivacions en feu també?
Nosaltres directament...
Perdó, perquè és que estic ara, fatal.
Hauràs d'anar a l'ambulatori. Hauràs d'anar a l'ambulatori. Nosaltres, d'entrada, sí que et vull dir que com a posicionament, també és el que et diem, intentaríem no derivar si la persona per si sola pot anar als llocs. Per tant, a mi m'agrada més parlar d'orientar més que derivar. Però sí que nosaltres hem de tenir clar que estem dintre del terreny de joc de la sanitat. Nosaltres directament intervenim en la valoració social en els tràmits clínics. Et poso un exemple. Decidir que a una persona li convé ingressar en un centre sociosanitari. Aquí fem una valoració directa. Una de les coses que ens distingeix dels serveis socials és que nosaltres... els tràmits que es fan des de la sanitat són tràmits fets per professionals i decidits per professionals, sempre amb el vistiplau de la persona. Però la persona no demana ingressar en un lloc, ho demana l'equip clínic. Quan parlem de recursos socials, són aquests recursos que t'ajudaran en el dia a dia. Sí que la petició, la sol·licitud neix de la pròpia persona. I en aquest sentit nosaltres fem un acompanyament i moltíssimes vegades facilitem doncs, l'accés a la informació clínica que aquests serveis socials necessiten per poder atendre correctament i per poder valorar a la persona. Estic parlant d'aquests tràmits com el servei d'ajuda a domicili, de l'Ajuntament del Prat, els àpats a domicili, del tràmit de la llei de dependència. Tot això sí que són cosetes que oficialment qui ho està demanant és el ciutadà. Però nosaltres fem aquest acompanyament, fem l'orientació i facilitem les dades que necessitin per poder valorar la necessitat del servei.
Per què penseu que hi ha aquesta mala fama del treball social?
Tu creus que hi ha mala fama del treball social?
No ho sé, però tu has explicat, no, a l'inici, no som les persones que... Clar, sí que decidiu, no? I a vegades en contra de la voluntat de gent, pel que tu deies, precisament, i això a vegades no es veu bé.
Ai, los quitaniños, o para qué vienes a controlarme? Bé, això forma part del treballar amb material tan sensible com són les persones quan estan vivint problemes. El que és evident és que a nosaltres ningú ens ve a explicar-nos que la vida li va fantàstica, no? O que s'anirà de vacances, que va, la gent ens ve a explicar doncs, quines són les seves mogudes, quins són els seus problemes, què és allò que li fa por. I de vegades sí que ens trobem amb aquesta visió potser de que som molt invasius, no? Ostres, has entrat a casa meva, t'has posat a mirar totes les habitacions... Home, sí, però jo necessito entendre el que et passa. Uh-huh. I de vegades potser no val només amb el que tu m'expliques. El que tu m'expliques és el més important, sobretot perquè el problema és teu i tu ets qui l'ha de resoldre. Però deixa'm que t'ajudi a valorar una miqueta quina és la teva situació real i sobre què tenim que intervenir, no? Moltíssimes vegades jo em trobo a la consulta gent que em diu vinc però realment no sé exactament què fas, no sé si és el lloc correcte, dic, perfecte, però com tu has dit abans molt bé, Issa, una conversa ja és un gran pas.
Sí, sí.
Aleshores, a partir d'aquí és, molt bé, tu explica'm què és el que et remou i aleshores comencem a parlar i sabrem si jo et puc ajudar molt o poc. Però a fi de comptes som al centre de primària de salut, nosaltres no obrim i tanquem expedients, sempre estem al costat de la gent i ens toca intervenir potser en moments concrets. Si la gent no ens necessita, fantàstic, si la gent necessita una orientació, aquí estem. Jo crec que la mala fama
ve d'abans també, m'agradaria, moltes vegades.
Bueno, les pel·lícules que són molt dolentes, a mi m'agradaria pensar que la mala fama va desapareixent a mesura que la gent va coneixent la manera que tenim d'intervenir. Sí que és veritat que a vegades els canvis molt radicals que no vinguin de la teva pròpia voluntat sempre els viuràs malament. I quan tens moltes incerteses és més fàcil dir que no a una proposta de canvi que dir que sí. Per què? Perquè dir que sí, plantejar-te canviar coses de la teva vida, et crea molts dubtes, et crea inseguretats, però de vegades és l'única manera de fer-ho. Bé, hem d'acompanyar. Tenia un professor que deia que la nostra paraula tenia molt a veure amb la compassió, però la compassió en el sentit etimològic, que és l'acompanyar en el patiment. És això, simplement, és situar-te al costat de la persona sense un prejudici per poder orientar-lo, seguir-lo en la seva evolució.
Aquest acompanyament a vegades s'allarga en el temps?
Sí, sí, sí. Mira, un dels problemes de la alta pressió assistencial que tenim a la primària és aquesta. Sempre tenim la sensació que no arribem, perquè, a més, la nostra empresa, l'organització, el que ens demana, a més, és que arribem al màxim de persones possibles, que no podem valorar a 3 persones amb Alzheimer si n'hi ha 3.000. Per tant, moltes vegades sí que ens trobem fent una miqueta el paper de guàrdia urbana, no? D'escolta'm, mira, són aquests papers, has de demanar hora aquí, tu et derivo a serveis socials, però que sàpigues que amb els diners que tens potser et diran que no. Intentes fer una miqueta de guia, d'informació, però no som un centre d'informació.
Clar, i sí que és perquè almenys aquesta persona no tingui
clar,
una resposta.
Però sí que és cert que de vegades et trobes en problemes que, home, mira, només la teva guia no m'ha servit, encara continua aquí entrebancat. Doncs tornem a parlar. I sí que hi ha situacions, sobretot quan ens trobem en casos doncs, de molta manca d'un entorn immediat que doni suport, doncs que evidentment s'allarga la nostra intervenció, perquè no hi ha ningú més per donar aquest suport. Per això és tan important i ens intentem recolzar tant en els serveis socials, per exemple, perquè és que necessitem la informació i la visió que tenim diferents. El treball social és una professió amb una visió molt ètica, però després l'àmbit que estàs intervenint et marca molt el prisma amb el que comences a fer la intervenció.
Jordi, doncs ho deixarem aquí. Ha estat un plaer tenir-te per aquí parlant d'aquesta figura del treball social als centres d'atenció primària, que recordem que és una figura a la que hi podeu assistir, que esperem que no tingueu aquesta necessitat, però que en tot cas que existeix i que està en marxa.
I com passa amb la salut, anem curts de temps, oi?
Sí, ja estem.
Que sapigueu que el Pujol i Capçada teniu a l'Àngela, el 17 de setembre l'Encarna, jo estic en el CAP Ramon Avia, i tenim una figura de fa un temps que és el Miguel, que aporta el treball social a l'edat pediàtrica. I entre